Són les 11 de la nit. Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Molt bona nit, amics i amigues oients. Una nit més amb vosaltres, avui, dimecres 22 de juny, a les vigílies de la Revetlla i de Sant Joan.
Tal qual, Amparo. I la setmana vinent farem l'últim programa de la temporada. Per això, més que mai, volem dir-vos que ens encanta saber la vostra opinió. Què us ha semblat el nostre programa?
Sí, ja sabeu, podeu escriure'ns un correu electrònic a enclaudefraternitat@radioestel.cat. També podeu fer comentaris al nostre Twitter, @claufraternitat. Per Twitter, precisament, i per altres canals estem fent rodar una enquesta, si us és més fàcil.
Sí, és a dir, que sou vosaltres qui treu el canal. L'important és saber la vostra opinió, perquè ja sabeu, aquest programa el fem gràcies a vosaltres, que ens escolteu i hi participeu.
I gràcies al nostre tècnic de so, Mario Ramírez, a la Maria Jesús Dorca, que gestiona el Twitter i el correu electrònic, a l'Antoni Pedragosa i a nosaltres, Lluís Antoñana i
Amparo Gómez.
Això mateix.
I ara no marxeu, que de seguida us presentem la nostra convidada d'avui.
En clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre a Ràdio Estel. La clau del dia.
Al nostre programa d'avui volem parlar de Feina amb Cor, un projecte que Càritas Diocesana de Barcelona va engegar el mes de desembre de 2013 per acompanyar les persones que han quedat fora del mercat de treball. Estan a l'atur des de fa temps i han esgotat les prestacions socials o potser estan a punt de fer-ho.
I això ho farem amb la Desiree García, a qui volem saludar de seguida. Bona nit, Desiree.
Hola, bona nit.
Bona nit, Desiree.
Bona nit.
La Desiree és responsable del programa de formació i inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest programa, si no m'equivoco, compta ja amb una trajectòria de més de 30 anys, no?
Sí, efectivament.
I al llarg d'aquests anys s'han anat adaptant a les circumstàncies del mercat de treball, a les necessitats de les persones ateses, i d'aquesta anàlisi constant ha sorgit aquest projecte Feina amb Cor. No?
Feina amb Cor, quin nom és maco, però ja sé que no és només un nom, no? El nom és molt maco, realment, però, esclar, voldríem saber com va néixer concretament aquest programa Feina amb Cor, en què consisteix?
Doncs bé, en certa manera, com heu dit, fruit dels anàlisis i sobretot amb la crisi el 2008, Càritas de Barcelona veu realment com augmenta molt no només el nombre de persones ateses, sinó que a més ens canvia el perfil. És a dir, si bé abans de la crisi sobretot teníem persones que es trobaven en situació administrativa no legal, no regularitzada, és cert que a partir del 2008 l'esclat de la bombolla immobiliària i una mica la repercussió econòmica mundial que hi ha, el que veiem és que persones que no estaven ateses abans per Càritas, doncs ara ho estan, i que a més generalment és fruit de que l'haver perdut la feina els està ocasionant altres dificultats que li està creant l'exclusió social, que les està fent vulnerables. Aleshores, Càritas es planteja que necessitem una sortida, un projecte, un acompanyament diferent al que s'ha fet fins ara, per tal de fer que aquestes persones puguin tornar al món laboral.
I quin és l'objectiu final del projecte? Jo dic, és aconseguir una feina o preparar a la gent per buscar la feina i trobar-la?
Mireu, nosaltres des de Càritas som molt crítics amb el mercat de treball que hi ha actualment. És a dir, una feina amb la que tu estàs cobrant només 300 euros i que no et permet cobrir les necessitats bàsiques, no és una feina.
I tant.
Ara bé, i és cert, per tant, que el que havia funcionat fins ara, que és que el treball el que et garantia era sortir de la pobresa, és cert que ara no ho garanteix, perquè realment el mercat està molt i molt precari. Ara bé, el que sí que sabem, malgrat tot, i sobretot centrant-nos en la persona, és que la no feina segur que cronifica l'exclusió. I que, per tant, una petita feina de 3 dies per una persona que fa 4 anys que no treballa és una palanca per poder aconseguir-ne més. Per tant, una mica la teva pregunta de quin és l'objectiu? L'objectiu és que acabin sent autònoms. L'objectiu és que acabin podent nedar aquest mar obert, que surfegin aquestes onades sense que s'ofeguin. No demanem que els agradi, perquè insisteixo que no ens agrada aquest mar, no ens agrada aquest mercat de treball, però sí que és cert que han de poder sobreviure. Nosaltres hi serem, volem que ho facin al seu ritme, volem acompanyar-los en fer-ho, que les persones ho liderin, però que al final siguin autònomes, aconseguint una feina, encavalcant-la amb una altra, que cada vegada puguin augmentar el temps d'aquell contracte i que realment doncs, acabin podent ser autònoms i tornar, com deia abans, realment a formar part de la societat, perquè una part de la inclusió malauradament passa. O per sort, avui en dia encara passa per tenir una feina.
És
clar. Sí, que d'alguna manera és una reconstrucció de la persona, no? Ve al cap, perquè m'imagino que aquí, bueno, ha d'haver de tot, però potser arriben persones també bastant deteriorades, diríem, psicològicament,
sí.
Jo, no?
Sí.
Altres no, però alguns, si un està un any i 2 anys i 3 anys, i què faig avui? I on vaig? I dono voltes? Llavors, aquí també hi ha una tasca, sobretot m'imagino, no?, els primers moments o els primers dies.
Bé, nosaltres amb aquest projecte que dura 6 mesos, és un projecte que el programa, el seu conjunt d'actuacions, és d'aquesta durada, 6 mesos adaptables. Hi ha persones que necessiten menys, hi ha persones que en necessiten més, eh? I amb això nosaltres, com deia, som flexibles i si n'ha d'estar 7 o ha d'estar 8 mesos. Però és el que dèiem, no? el nom de feina amb cor és molta feina, és cert que la persona, treballarem amb ella perquè se la dotin d'eines, justament per aquesta autonomia, per saber com es busca feina en el segle XXI, però és molt d'acord, també. I, efectivament, hi ha persones que venen molt fràgils o fins i tot trencades. Porten pedres a la seva motxilla perquè acumulen fracassos any rere any. Hi ha persones que no han tingut una entrevista de feina en 2 o 3 anys. I, a més, amb una societat que constantment els hi recorda el que no tenen, el que els hi manca, o les culpabilitza perquè creuen o diuen o assenyalen amb que no volen trobar feina, que feina n'hi ha, que si no la tens és perquè no vols. Aleshores, nosaltres allà, el que fins i tot les pròpies persones amb diverses avaluacions que hem fet ens han dit, és que s'han trobat en un entorn protegit, amb persones que tenen el seu mateix punt de partida, però sobretot on ningú no els jutja, i a més, el que els hi diu és tot el que poden aportar com a treballadors. Nosaltres el que volem molt, dins de tot l'acompanyament que fem, els tallers, les dinàmiques, l'assessorament que poden tenir amb la persona que els acompanya, perquè des del minut 1 que comencen tenen un assessor que els acompanyarà aquests 6 mesos, amb totes les activitats que es fan, simulacres d'entrevistes, tot allò que les està dotant d'eines, al mateix temps els està dient: tu ets un molt bon professional, tu pots oferir molt en una empresa i, per tant, tu has d'anar amb el cap ben alt a una entrevista de feina, perquè tu pots. Aleshores, el fet de que algú confiï en elles és el que fa que la persona no només reconstrueixi perquè ho fa ella, eh? Nosaltres no tenim cap mèrit, si voleu, eh? Vull dir, qui passa l'entrevista és la persona.
Ah, sí.
Però és cert que el fet de que algú cregui en elles quan fa tant de temps que ningú no hi creu, ni elles mateixes.
Això és definitiu, eh?
Els hi reconstrueix no només cert itinerari laboral, sinó la persona es va reconstruint mica en mica, i persones que entren i no et miren als ulls acaben, les veus un dia que han fet aquell clic, no?, de pensar que poden, i entren amb les espatlles rectes i et miren a la cara, i aleshores tu saps que aquella persona acaba de multiplicar per 3 les possibilitats que té de trobar una feina només per l'actitud que té, perquè s'ho creu.
Que maco. Això que estàs dient, que hi ha un acompanyant, que és una mateixa persona per cada persona que participa del projecte, no?
Exactament.
I quines passes es fan en aquest estàndard de 6 mesos aproximadament que deies?
Mira, més o menys estandarditzat, perquè després insisteixo que s'adapta molt a la persona, eh? Però hi ha com 4 fases. La primera és molt de coneixement, és a dir, penseu en vosaltres mateixes. Què és més fàcil, que confiïs en mi, si m'interesso per tu, o perquè et dic el que has de fer, no? Que les persones necessiten aquest vincle, necessiten que tu, doncs, coneguis. Penseu que han passat ja 3.500 persones, més o menys, i des de que va començar el desembre del 2013, i en allà hi ha la gran sort i privilegi que, malgrat ja aquests volums, tothom es coneix pel nom i el cognom. Aquesta també és una clau perquè la persona no es senti un número, com li ha passat a lo millor en altres llocs. Aleshores, aquí el que fa l'assessor és conèixer molt a la persona, la situació amb la que està, i clar que es parlarà de currículum i de què ha fet abans, però si ha passat alguna cosa i tens un ordre de llançament i la persona t'està venint aquell dia tremolant i nerviosa, el que no farem és parlar de com fer el currículum. Parlarem de com afrontar una situació en la que perdran la seva vivenda. O sigui, nosaltres sempre diem que és molt important entendre que una persona no pot estar per pensar com actuarà en una entrevista de feina si no sap on dormirà aquella nit, perquè són factors que desestabilitzen. O sigui, una de les parts també de poder tenir èxit amb aquest programa és que les necessitats les tinguin mínimament cobertes, que estigui mínimament estable la seva vida. Perquè, insisteixo, jo tampoc no podria, és que ningú no podríem, si no sabem si donarem de sopar als nostres fills aquella nit, pensar en com millorar la meva actitud en una entrevista o millorant un currículum.
Coses que després també es fan.
Les fem. Les capacitacions per eines hi són, val? Però sobretot hi ha aquestes primeres fases de coneixement. La segona ja és allò, anem a definir quin és el perfil que tens, si n'hem d'obrir algun altre o no, perquè de vegades, no sé, persones que fins i tot no s'adonen, no són conscients. No, és que jo he estat 10 anys cuidant dels meus pares. Val, t'agrada cuidar persones? Perquè no, a mi només m'agrada perquè eren els meus pares. Val. Què has adquirit d'experiència i de capacitats en aquests 10 anys igualment? I això cap a on pot servir? Llavors, aquesta feina la fem. Simulacions d'entrevistes se n'han fet milers en aquests 2 anys perquè és que realment és molt important que moltes persones es bloquegen en l'entrevista. Aleshores, fan fallida just en el punt final, doncs les entrenem. Si a vegades truquen, escolta, que tinc una entrevista demà, doncs vine, encara que no estigui programat, vine que ho faré. No, és que no puc venir perquè he de recollir el fill o la filla. Doncs escolta'm, per telèfon, fem un moment, treballem-ho, no? O sigui, és a dir, nosaltres mirem sempre de capacitar, pel que us dic, d'aquesta autonomia necessària per la persona, perquè el nostre objectiu és acabar no sent necessaris, com si diguéssim, no? Però la capacitació hi és sempre sumant-hi aquesta adaptabilitat a la situació que li passi a la persona. I de vegades allò, doncs, escolta'm, no se supera l'entrevista, no passa res, què n'hem après, no?, per millorar.
És positiu, sempre hi ha alguna cosa de positiu.
Exacte, hi ha per una altra entrevista. Sí. Sabem que és molt cansat el mercat de treball, perquè avui és un contracte per 3 dies, demà serà per 15, i és molt esgotador per una persona estar contínuament exposant-te a fer entrevistes, a tirar currículums, a que et contestin, aleshores, realment, aquí, quan parlem d'aquest acompanyament, les eines són necessàries perquè han de saber, però també aquest reforç anímic de dir és que és veritat, i això, no? És el que us deia, una mica de surfejar les onades que hi ha.
Justament t'anava a preguntar, perquè em dono compte que aquí la figura de l'acompanyant o de l'assessor, com li dieu, és importantíssima, no? I també han de tenir una certa formació, en definitiva, no? O són persones que ja tenen aquestes qualitats innates...
Són professionals, eh? Però la veritat és que, o sigui, la selecció és molt per competències, i n'hi ha des de psicòlegs a treballadors socials, però també n'hi ha d'empresarials o n'hi ha psicopedagogs, perquè realment el que estàs és triant per competències la capacitat per poder fer aquest acompanyament. Això, en concret, feina amb Corin, cal no oblidar que Feina amb Cor està dins de Càritas, dins d'un itinerari laboral que ofereix més serveis, perquè no tothom està en el punt de poder anar a Feina amb Cor i potser han de fer llengua prèviament. La llengua, per exemple, era algo que abans no es requeria, perquè el cap de quadrilla de l'obra de torn ja parlava castellà i la resta parlava en urdu i ja està, i ell els hi traduïa, i en canvi això, després de la crisi, es converteix en una barrera i has de saber castellà o català, per exemple. No? Aleshores, això són serveis previs que nosaltres tenim, i això també fa doncs, que, el que comentàvem, no? Si una persona doncs, té una ordre de llançament, que el puguem passar amb el servei de mediació a l'habitatge per veure què passarà amb aquella família, és a dir, al darrere, Càritas també té tota la part social que, depenent, òbviament, de cada situació de la persona, no arribem a tothom ni podem fer-ho tot, és obvi. Però sí que és veritat que hi ha on es puguis col·laborar. Si una persona t'està dient que potser la por a l'entrevista no és a l'entrevista, és que no té una americana i una corbata per anar a l'entrevista, doncs nosaltres en tenim. O no es pot, o ha superat l'entrevista, l'endemà s'ha d'incorporar a la feina i resulta que el que no pot és pagar-se l'uniforme per fer de cambrer. Doncs se li facilita. És a dir, nosaltres creiem que aquest projecte és un projecte d'igualtat d'oportunitats i la igualtat rau en que una persona no hagi de dir que no a una feina perquè en aquest moment no pot comprar-se el grup de ganivets que li demanen per fer cuina.
Clar. Si estem parlant de Feina amb Cor, m'imagino que també hi haurà empreses amb cor, vull dir, a lo millor empreses en el sentit de que col·laboren d'alguna manera a acceptar aquestes persones, vull dir, a fer de palanca, com has dit abans, o de primera instància per aquesta reincorporació al món laboral, no?
Nosaltres, hi ha dues xifres molt importants. Una, el 60% de les persones que troben feina ho fan elles soles per autocandidatura, que això és superimportant per nosaltres perquè vol dir, que van adquirint aquesta autonomia, i dos, que les empreses que les han contractat no saben si estan ateses per Càritas o no. I per nosaltres això és el que us deia de la igualtat d'oportunitats, també. Això normalitza situacions, perquè no tens per què saber si aquella persona té una situació o no. Que jo penso que les empreses s'haurien de sensibilitzar més, eh? Però tenint en compte com està ara mateix doncs, el mercat, el fet de que els 60 s'incorporin elles soles per nosaltres és un èxit. L'altre 40, és veritat que nosaltres tenim uns gestors d'empresa que el que fan és mirar de localitzar vacants i el que fan és un procés de selecció i preselecció superprofessional en el que a l'empresa se li respon en 48 hores si tenim o no aquests perfils i li enviem persones que sabem que tenen certes garanties de que són el que l'empresa busca. Per què? Perquè nosaltres no oferim casos. És a dir, és cert, treballant amb Càritas, i és veritat que són persones ateses per Càritas, per tant, aquelles empreses se'ls ha de valorar i perquè tenen cert cor. Però també és veritat que el que tindran són candidats adients a les seves vacants.
Sí, no és de paternalisme, pel que estic dient.
No, perquè el que no volem és que després aboquem la persona en fracàs.
Molt interessant. Amb tot això, si algú dels oients nostres està interessat, sigui perquè potser està a la recerca de treball o potser és un empresari amb cor que també voldria participar, com la gent pot adreçar-se a aquest projecte?
Bé, nosaltres estem al carrer El Mirall Cervera, a la Barceloneta, al Mirall Cervera número 8, i es poden adreçar directament a la porta. Poden tocar al 93 117 0811, i allà també els informaran, i a les, tant per empreses com persones que ho vulguin accedir. És cert que si no són persones ateses per Càritas, els hi preguntaran per una sèrie de requisits. Per nosaltres era important realment detectar situació de vulnerabilitat, però més enllà d'això se'ls informarà doncs, si poden accedir o no i se'ls donarà cita sense Perfecte. Cap problema.
Deixaré moltíssimes gràcies. No sabem com agrair-te aquesta explicació, aquestes respostes, que penso que són adequadíssimes a la situació actual, o sigui, molt útils, no? I desitjar només doncs, que aquest cor que ja teniu, no? que es faci més gran, no tant per vosaltres, sinó també per empreses, com deies tu, no? que sensibilitzin a poder acollir amb professionalitat, no amb paternalisme, per a aquestes persones que vosaltres també acompanyeu.
Moltíssimes gràcies per haver-nos donat l'espai a Càritas doncs, per poder explicar i a disposar. Encantadíssima.
Gràcies i enhorabona.
Gràcies, Desiree. Adéu-siau.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences. Paraula de vida.
Avui llegirem el comentari a una cita bíblica que Kiara Lubick, fundadora dels Focolars, va escriure l'any 1988 amb la intenció d'ajudar-nos a fer vida la paraula de Déu. Són paraules de la primera carta de Sant Joan. Escoltem atentament.
Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de veritat.
Estimar amb els fets. La veritable fe, diu l'apòstol, és la que es demostra estimant com Jesús va estimar i com ens va ensenyar. Ara bé, la primera característica d'aquest amor és que és concret. Jesús no ens va estimar fent discursos macos, sinó que va passar entre nosaltres fent el bé, sanant els malalts, estant totalment a disposició per a aquells que se li presentaven. I això sí, començant pels més febles, pels més pobres, pels més marginats i donant la seva vida per nosaltres.
Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de veritat.
Hem d'estimar, diu l'apòstol, a més que amb els fets, també segons la veritat. L'amor cristià es preocupa d'inspirar-se en la veritat de l'amor que trobem en Jesús. Es preocupa de fer obres conformes als seus sentiments i a les seves ensenyances. És a dir, hem d'estimar segons la línia que Jesús ens va mostrar.
Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb obres i de veritat.
Com vibra, doncs, aquesta paraula de vida? El missatge és fins i tot massa clar. És una crida a l'autenticitat cristiana, sobre la qual Jesús tant va insistir. I no és això el que el món tant espera avui? Estimem, doncs, amb obres i no amb paraules, començant amb els serveis humils que cada dia ens demana el purisme que tenim al costat. I estimem segons la veritat. Jesús actuava sempre conforme a la voluntat del Pare. De la mateixa manera, també nosaltres haurem d'actuar conforme a les paraules de Jesús. I ell vol que li vegem darrere de cada proisme. De fet, tot el que fem a cada persona ho considera fet a ell mateix. Per tant, estimem així per ser també nosaltres instruments de Jesús per la salvació del món.
Kiara Lubick.
Paraula feta vida.
Ja fa uns dies, la nit de dissabte a diumenge del 12 de juny, va tenir lloc la massacre d'Orlando, com sabeu, als Estats Units, on van morir una cinquantena de persones. En aquests dies ens han arribat ressons de persones de les comunitats dels Focolars a Orlando i altres llocs dels Estats Units que testimonien l'elecció de la fraternitat després d'aquell tiroteig. Escoltem-lo amb la veu de l'Amparo.
Raquel diu: quan va sonar el telèfon diumenge al matí, a l'altra banda del telèfon hi havia el fill del meu marit que cridava i plorava. Un amic seu es trobava entre les víctimes de la massacre. Vam quedar bocabadats i també nosaltres vam plorar obertament. La tragèdia havia entrat a casa nostra. Raquel va sentir que l'única resposta possible a aquest dolor sense sentit era l'amor, era reunir la família. I diu: ens vam unir al moment de silenci de les 6 de la tarda, que va fer que tota la ciutat i l'estat s'aturés. I després vam anar a missa, perquè només Déu podia consolar les famílies, els ferits, els amics i el nostre fill. Martin, en canvi, diu: les notícies d'homicidis brutals com aquests sembla que han esdevingut una cosa normal i reconec que se m'estava encomanant un sentiment d'insensibilitat. Per què continuar creient en la fraternitat i en l'amor davant d'aquesta missió impossible de capgirar el mal? Quan aquests pensaments abstractes van prendre el rostre de molts amics musulmans, vaig sentir físicament l'angoixa i el dolor que ells estaven sentint, en ser assenyalats novament com a terroristes. No podia oblidar-me de les llargues hores passades dialogant amb ells, coneixent-los i sovint ajudant-nos recíprocament. No puc i no vull ignorar el bé que existeix i que permet que aquest món esdevingui un lloc millor.
El risc, ens diuen, que els musulmans siguin novament acusats d'afavorir actes de violència és fort, però la realitat és molt diferent, perquè justament ells van ser els primers en donar sang per a molts ferits i en moltes ciutats la pregària del final del Ramadà va dedicar-se especialment als morts a Orlando. I tenim un últim testimoni de la Celi que ens diu: quan el diumenge al matí em vaig assabentar de la tragèdia que va passar lluny de casa meva, a persones que han fet eleccions diferents de la meva, vaig pensar que la diversitat no pot dividir-nos. Són els nostres germans i germanes. L'única resposta a l'odi i al terrorisme és no deixar de viure amb aquesta fe i, sobretot, al costat d'aquells que de debò no es rendeixen i continuen oferint la carícia de Déu, no obstant les moltes fragilitats.
Estem encantats de saber la teva opinió. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat.
I ara ja toca acomiadar-nos, però abans d'acabar el programa, com sempre, escoltarem la reflexió de l'Antoni Pedragosa.
Una última coseta abans, deixeu-me dir una altra vegada. Amics i amigues oients, no deixeu de dir-nos la vostra opinió, per mail, per Twitter, com vulgueu. Tornem el proper dimecres, que serà l'últim programa de la temporada.
Bona nit.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Les crisis no esclaten de cop. Hi ha uns símptomes que les fan preveure i, evidentment, unes causes que les provoquen. Situem-nos entre els anys 2006 i 2008... Fixeu-vos que el 47% de la indústria productiva del país era la construcció i els seus proveïdors. Es construeix a un ritme altíssim, donant per suposat que tot el que es construiria es vendria. Evidentment, no va ser així, perquè hi havia molts més pisos a la venda que no pas famílies necessitades de vivenda. Això mateix va passar amb la indústria de l'automòbil, la indústria dels béns de consum, i quin ha estat el resultat? Que moltes empreses no han pogut fer front a les factures pendents, fan suspensió de pagaments, i això porta a fer regulació d'ocupació del personal, i el resultat ha estat que molts s'han quedat a l'atur i no han pogut fer front a la hipoteca que tenien. Algunes entitats, aquest deute, de forma realment molt matussera, l'han fraccionat amb títols negociables als mercats, els han distribuït entre fons d'inversió i plans de pensions, i resulta que el petit estalviador veu com li baixa el valor liquidatiu del seu producte. Conclusió: els primers es queden sense casa i els segons perden part del seu estalvi. Aquest és el resultat d'un sistema que no pensa en la persona, sinó que pensa en els diners, amb el benefici. Al final, els plats trencats els paguen els desgraciats de sempre. Se'ns ha fet creure que el creixement era necessari i que aquest creixement havia d'augmentar. El creixement havia de créixer. No s'ha de ser massa intel·ligent per veure que aquesta dinàmica és insostenible, no solament des del punt de vista ecològic, sinó des del punt de vista social. Hem trencat una cultura tan nostra com era la cultura de l'estalvi i l'hem canviat per la cultura de l'endeutament. Que potser sí, que a base de pagar a llargs terminis ens envoltarem de béns de consum, però estarem endeutats. Això ens restarà tranquil·litat i ens traurà qualitat de vida. Les crisis sempre són fruit d'un mal sistema econòmic, sistemes sobrats de codícia i faltats d'humanitat. La gent ha vist com s'han tapat descoberts de la banca amb diners públics. La conclusió és que s'han nacionalitzat les pèrdues i s'han privatitzat els beneficis. El Premi Nobel d'Economia, en Joseph Stiglitz, deia que ens preocupem per regular els salaris mínims i no diem ni una sola paraula de regular els salaris màxims. No és lògic que el president del Consell d'Administració d'una coneguda banca local cobri 144 milions d'euros anuals. Cal una economia que treballi incansablement per la justa distribució de la riquesa, que canviï el jo per al nosaltres, un nosaltres cada vegada més ample i més universal. Amigues i amics, bona nit, bon descans i fins dimecres que ve.